A continuació, us presentem el programa Les Aules Parlen, l'espai dels alumnes de les escoles gironines a Ràdio La Buena. Tractaran temes que els afecten a ells i ens afecten a tots.
Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps, enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present, que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil.
Bona tarda, estem aquí al programa de Les Aules Parlen i nosaltres som la Xènia, la Nora, la Carla i jo, l'Emma. Som alumnes de segon d'integració social de l'Institut Montilivi i avui us venim a parlar sobre la violència de gènere.
I ara...
Bé, doncs, per començar, introduirem el tema de la violència de gènere parlant de què es refereix a qualsevol acte de violència o abús que està dirigit específicament cap a una persona a causa del seu gènere, en aquest cas, a les dones. A més, és important destacar les conseqüències que això comporta per a les dones víctimes de violència de gènere. Moltes vegades aquestes dones viuen danys físics i psicològics greus, com trastorns d'estrès, posttraumàtic, ansietat i depressió. La violència de gènere és un problema global que afecta dones de totes les edats, ètnies, religions i classes socials. Això és, en part, a causa de la seva manifestació de diverses maneres, com violència física, psicològica, sexual, econòmica i emocional. Això té conseqüències devastadores per a les dones que l'experimenten. La responsabilitat col·lectiva de la societat és un element clau en la lluita contra la violència de gènere. No només és responsabilitat de les víctimes buscar ajuda, sinó també de la comunitat en general intervenir, denunciar i treballar cap a un canvi cultural i social. Mitjans de comunicació i cultura popular també juguen un paper important en aquest àmbit, ja que les representacions i els estereotips de gènere poden influir en les actituds i normalitzar la violència.
T'estic cantant la nostra història en un paper.
Ara us explicarem quines són les estadístiques de violència de gènere, començant per les estadístiques d'Espanya. Les estadístiques revelen que la violència de gènere és una greu violació dels drets humans que afecta a milions de dones de tot el món. A Espanya, aquest fenomen ha guanyat rellevància especial pels increments registrats dels últims anys, amb una resposta tant social com institucional destacada. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 2022 va experimentar un augment del 8,3% en els casos de violència de gènere respecte a l'any anterior, amb un total de 32.622 dones afectades, una taxa de 1,5 víctimes per cada 1.000 dones majors de 14 anys. En contrast, els casos de violència domèstica van baixar un 1,1%, situant-se en 8.151 casos. L'Observatori contra la violència domèstica i de gènere del Consell General del Poder Judicial informa que durant el segon trimestre del 2023 van presentar 48.227 denúncies per violència de gènere als jutjats espanyols, amb una variació del 5,43% respecte a l'any anterior. La majoria de les denúncies provenien d'atestats policials i només una petita proporció eren presentades directament per la víctima o altres tercers. Pel que fa a les sentències, el 70,7% van ser condemnatòries. Dels casos, el 62,9% de les dones afectades eren nascudes a Espanya, mentre que el 37,1% provenen de l'estranger. Segons la delegació del Govern contra la violència de gènere, fins l'octubre del 2023, 51 dones han estat assassinades per violència de gènere i 22 d'elles no havien prestat denúncia prèvia. A més, es registren 11 menors víctimes mortals i 23 orfes a causa d'aquesta violència. Aquestes xifres subraien la gravetat extrema del problema i la necessitat d'una resposta urgent i contundent de la societat. Parlem ara de les estadístiques a Catalunya. La victimització de les dones per violència masclista a Catalunya en l'àmbit de la parella recollida en el Codi Penal com a violència de gènere i per violència masclista en l'àmbit familiar, recollida com a violència domèstica segons el Codi Penal. En els dos casos, els autors són homes, mentre que les víctimes són dones. L'objectiu és visualitzar l'impacte de gènere de la violència exercida per part de la parella, l'exparella o altres familiars de l'entorn. A l'any 2021 es van registrar 16.911 denúncies per violència de gènere, de les quals 13.671 van estar vinculades a relacions de parella i 3.240 dins de l'entorn familiar. Des del gener fins al setembre de 2022 s'han presentat 7.317 denúncies relacionades amb les parelles i 1.754 en el context familiar. Les estadístiques relatives a les denúncies per violència masclista dins de les relacions de parella durant l'any 2021 han mostrat un increment lleu. Aquest augment s'ha produït en paral·lel amb la finalització del confinament obligatori que es va imposar durant la primera onada de la Covid-19, un fet que havia dificultat la capacitat d'accedir als serveis i recursos necessaris per interposar una denúncia o buscar ajuda. Com va afectar el Covid-19 en la violència de gènere? La pandèmia de Covid-19 ha tingut un impacte molt significatiu en la violència de gènere arreu de tot el món. Tot i que les experiències varien segons la regió i les circumstàncies locals, en general s'han observat diversos factors que han contribuït a augmentar la violència de gènere durant la crisi sanitària. Alguns d'aquests factors que més van afectar la violència de gènere durant i després de la pandèmia van ser l'aïllament social, les mesures de confinament i distanciament social van portar a un augment en l'aïllament de les persones, cosa que pot provocar situacions de violència domèstica pel fet del límit de les oportunitats de fuga o suport extern per a les víctimes. Les tensions econòmiques, és a dir, la pèrdua d'ocupació i les dificultats econòmiques relacionades amb la pandèmia, eren un factor d'augment de l'estrès a les llars i van contribuir al fet que l'entorn es tornés propici per a la violència domèstica. Trobem també l'accés limitat a serveis de suport. Les restriccions i la sobrecàrrega dels sistemes de salut i els serveis socials limitaven l'accés de les víctimes a serveis de suport essencials com ara refugis, assessorament i ajuda legal. I una part molt important, els desafiaments per denunciar. És a dir, les restriccions de moviment i la por del contagi que dificultaven que les víctimes cerquessin ajuda o prestessin denúncies. I les desigualtats de gènere accentuades. Això vol dir que la pandèmia va accentuar les desigualtats de gènere preexistents i les dones solien enfrontar una càrrega desproporcionada de responsabilitats a la llar, cosa que augmentava la seva vulnerabilitat. És molt important destacar que aquests efectes no són universals i poden variar segons la ubicació geogràfica, el context cultural i altres factors locals. Tot i aquests desafiaments, hi ha hagut esforços significatius per part de governs, organitzacions no governamentals i la societat en general per abordar la violència de gènere i brindar suport a les víctimes durant la pandèmia. Ara escoltarem la cançó Que nadie, de Manuel Carrasco i Malú.
Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear.
Olvidándose de todo, busca de algún modo de encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz.
Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad, que nadie te alas a
su destino, sin ser testigo de su lento caminar.
Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás. La alegría traicionera le cierra la puerta o se sienta en su sofá. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio.
Ara seguirem amb l'importància de la violència de gènere dins la nostra generació. Entendre la problemàtica de la violència de gènere avui és essencial per diversos motius. En primer lloc, és una qüestió de drets humans i igualtat, ja que cap persona hauria de patir injustícies pel seu gènere. A més, la violència de gènere afecta la salut física i mental de les persones, la qual cosa fa que abordar-la sigui una prioritat pel benestar de tothom. Parlar d'aquest tema també implica promoure relacions saludables, basades en el respecte mutu. És una manera de construir entorns socials i familiars positius on tothom pugui viure sense por ni maltractaments. L'educació juga un paper clau en aquest camí, ja que ensenyar des de petits valors com la igualtat i el respecte pot canviar actituds negatives. El que fa avui també afecta el futur. Lluitar contra la violència de gènere és com construir un lloc més segur pels nostres fills i nets. Podem ser models positius i contribuir a crear una societat sense violència. Aquesta tasca està lligada a la diversitat i la inclusió, ja que tothom, independentment de la seva identitat, mereix viure sense por ni discriminació. A més, és un objectiu global. Les Nacions Unides destaquen la igualtat de gènere com a part essencial del desenvolupament sostenible. Així que treballar contra la violència de gènere no només és una responsabilitat individual, sinó que també és una construcció d'un món més just i equitatiu. En resum, parlar i actuar contra la violència de gènere és responsabilitat de tots nosaltres. Cada petit gest compta per construir un món on tothom pugui viure lliure de violència i amb una plenitud de drets. La violència de gènere és un problema complex que es manifesta de diverses maneres. La primera és la violència física. Inclou qualsevol acte de força que provoqui lesions o dolor físic. Això pot abastar des de cops fins a agressions més greus. L'altra és la violència verbal o emocional. Implica l'ús de paraules, gestos o comportaments per controlar, intimidar o humillar la parella. Pot incloure insults, amenaces, manipulació emocional o crítiques constant. Una altra és la violència sexual, no consensuats o així com altres formes d'agressió sexual. Això pot involucrar la força, el tracte humillant o l'ús de poder per controlar la situació sexual. Una altra violència és la violència financera. Implica controlar els recursos financers de la parella per exercir poder i control. Això pot incloure la restricció de l'accés als diners, la prohibició del treballar o forçar la dependència econòmica. La violència psicològica també n'és una altra d'aquestes. Aquest tipus de violència ataca la salut mental i emocional de la persona afectada. Pot incloure l'amenaça a causa de dany als éssers estimats, el control obsessiu o altres comportaments que generin por o ansietat. La violència institucional o estructural fa referència als sistemes socials, econòmics i polítics que perpetuen la desigualtat de gènere i contribueixen a la violència. Això pot incloure manca d'accés a la justícia, discriminació laboral o l'absència de recursos per a les víctimes. Una altra violència és la violència simbòlica, que implica l'utilització de símbols, imatges o mitjans de comunicació per reforçar els rols i estereotips de gènere que poden justificar o normalitzar la violència. Una altra violència és la violència digital o el ciberassetjament. Amb l'ús de la violència tecnològica, aquest tipus de violència es produeix a través de mitjans com les xarxes socials o missatges electrònics. Pot incloure l'assetjament, la difusió no autoritzada d'imatges o la invasió de la privadesa. I l'última violència que volem explicar és la violència de comunitat. La violència de gènere també pot ser perpetuada per membres de la comunitat, com en els casos de pràctiques tradicionals nocives, l'assetjament comunitari o els crims d'honor. Cal reconèixer la diversitat de formes que pot prendre la violència de gènere i abordar aquesta qüestió amb enfocs integrats que promoguin la igualtat i el respecte. La sensibilització, l'educació i la creació de polítiques eficaces són claus per combatre aquesta problemàtica. És important destacar que aquestes formes de violència sovint es presenten de manera interconnectada. Les persones que experimenten un tipus de violència de gènere poden ser més propenses a experimentar altres formes simultàniament o successivament. La complexitat d'aquesta qüestió destaca la necessitat de programes de prevenció i intervenció holístics que abordin totes les dimensions de la violència de gènere. Ara presentarem la cançó María se bebe las calles, de Pasión Vega.
María pensó que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito. María escapó de sus gritos, se bebe las calles, María. María. Que no, es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona, a sus pies sobre la lona, su patria es su casa, su mundo la cocina y se le viene encima. Un día dejó el corazón abandonado en su colchón, solo piensa al ver su cuerpo. ¡Ay del quinto mandamiento! María no tiene color en la sangre. María se apaga y no lo sabe nadie. María se fue una mañana, María sin decir nada. María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María, yo te necesito. María escapó de sus gritos.
En aquest apartat ens centrarem en la relació entre el maltractador i la societat, analitzant com la societat influeix en el comportament violent del maltractador i com el maltractador afecta la societat. Per això respondrem a les següents preguntes. Per què maltracta el maltractador? Quins factors intervenen en la violència de gènere? Quin pes té la societat en la relació amb aquest tipus de violència? A través d'aquestes preguntes intentarem comprendre millor les causes, els motius, les justificacions i les conseqüències de la violència de gènere. I reflexionarem sobre el paper que té la societat per prevenir-la, detectar-la i erradicar-la. Vale, comencem amb la primera pregunta. Per què maltracta un maltractador? Aquesta és una pregunta complexa que no té una resposta única. Es poden considerar diversos factors que influeixen el comportament violent d'un maltractador, com ara la seva història personal, si ha viscut o presenciat situacions de violència a la seva infància o adolescència. Pot haver après a relacionar-se amb els altres de manera agressiva o normalitzar la violència com a forma de resoldre els conflictes. A més, també pot influir la seva personalitat. Si té baixa autoestima, inseguretat, impulsivitat o falta de control, pot recórrer a la violència per imposar la seva voluntat o per compensar les seves carències. Tot i així, la ideologia també té un pes important, ja que si té una visió masclista, patriarcal o autoritària de la societat, pot considerar que les dones són inferiors, que els homes tenen dret a dominar-les, que la violència és una mostra de força o de virilitat, o que les dones són les culpables de provocar-los o de no obeir-los. I per últim, la seva situació vital. Si té problemes econòmics, laborals, familiars, de salut o d'addiccions, pot utilitzar la violència com a forma d'alliberar la seva frustració, de canalitzar la seva angoixa o de buscar un boc expiatori. La següent pregunta és: quins factors intervenen en la violència de gènere? La violència de gènere no és un fenomen aïllat ni causal, sinó que és el resultat d'una xarxa de factors que la propicien, la mantenen o la justifiquen. Alguns d'aquests factors són els factors individuals, fan referència a les característiques psicològiques, emocionals, cognitives o conductuals de l'agressor i de la víctima, que poden influir en la seva manera de relacionar-se, de percebre la realitat o de reaccionar davant la violència. En el segon lloc tenim els factors relacionals, que fan referència a la dinàmica de la parella, a la forma com es comuniquen, es respecten, es valoren o resolen els conflictes. També pot fer referència al suport social, que reben tant l'agressor com la víctima, a la influència dels seus amics, familiars o coneguts, o a la pressió que poden exercir sobre ells per mantenir o trencar la relació. Seguidament, els factors comunitaris, que fan referència al context social on es desenvolupa la relació, a les condicions materials, culturals, educatives o sanitàries, que afecten tant a l'agressor com a la víctima, o a la disponibilitat, accessibilitat dels recursos i serveis que poden ajudar-los a prevenir, detectar o atendre la violència. I per últim, tenim els factors estructurals. Fan referència al sistema polític, jurídic, econòmic o mediàtic que regeix la societat, a les normes, valors, creences o estereotips que transmeten sobre el paper dels homes i de les dones, o a la resposta que dona davant els casos de violència. L'última pregunta és: quin pes té la societat en relació amb la violència de gènere? La societat té un paper fonamental en la prevenció, la detecció i l'erradicació de la violència de gènere. Per això mateix, la societat pot contribuir sensibilitzant, és a dir, conscienciant sobre la gravetat i la complexitat del problema, desmitificant els falsos mites, denunciant les actituds o els comportaments violents i promovent els valors d'igualtat, respecte i no violència. També pot contribuir educant i formant des de la infància i adolescència a la prevenció de la violència, fomentant les habilitats socials, emocionals i comunicatives i potenciant l'autoestima, l'autonomia i la crítica. A més, poden ajudar atenent a les víctimes de la violència, oferint suport, orientació, acompanyament i assessorament, facilitant els recursos i serveis necessaris per sortir de la situació de la violència i garantir els seus drets i la seva seguretat. Per últim, poden contribuir sancionant els agressors de la violència, aplicant les mesures legals corresponents, oferint tractaments psicològics per modificar les seves actituds i exigint la seva responsabilitat i reparació. Un cop dit tot això, podem arribar a la conclusió que la violència de gènere és un problema que té múltiples causes i factors que l'expliquen i la perpetuen. El maltractador és el responsable directe de la seva conducta violenta, però no actua en el buit, sinó que està influenciat per la seva història personal, la seva personalitat, la seva ideologia i la seva situació vital. A més, la violència de gènere es veu afavorida per un context social que la tolera, la justifica o la invisibilitza, i que no ofereix una resposta adequada ni eficaç per la seva prevenció i erradicació. Per això, la societat té un paper clau per combatre la violència de gènere des de la sensibilització, l'educació, la protecció i la intervenció. Només així podem construir una societat més justa, igualitària i no violenta. I ara us deixarem amb la cançó Malo, de Bebé.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Y el sol vuelva a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se
curarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo.
Parlarem sobre la detecció, la recuperació i els contactes sobre el tema. Primer de tot, com podem saber que una persona està patint violència de gènere? És important assenyalar que la detecció de la violència de gènere pot ser complexa i delicada, ja que moltes vegades les víctimes no revelen fàcilment el seu patiment. No obstant això, hi ha alguns indicadors que poden ajudar a identificar si algú està patint violència de gènere, com ara canvis en el comportament. Presta atenció als canvis bruscos o inesperats en el comportament de la persona. Això podria incloure una disminució de la confiança, aïllament social, nerviosisme constant o altres canvis d'actitud. Llavors també podríem trobar lesions físiques, si notes lesions físiques o marques com rascades o altres signes de maltractament. També justificacions constants. Si la persona intenta justificar repetidament les seves lesions o els seus comportaments, podria ser un senyal que està tractant de minimitzar o ocultar la violència. També aïllament social. Aquestes persones poden ser forçades a aïllar-se dels seus amics i familiars. Si observes que algú es torna més tancat i evita les interaccions socials, això podria ser un indicatiu. Llavors hi ha el control excessiu de la parella. Si notes que la parella de la persona exerceix un control excessiu sobre la seva vida, com ara limitar les seves interaccions amb altres persones, controlar les seves finances o decidir què pot fer o què no. Com també canvis en la salut mental. Poden experimentar problemes de salut mental com ansietat, depressió, trastorns del son o altres símptomes psicològics. I finalment, comentaris amenaçadors o despectius. Si escoltes comentaris que poden ser humillants per part de la parella o exparella de la persona, això podria indicar violència emocional o verbal. La següent pregunta, com podem actuar si detectem un cas de violència de gènere? Bé, detectar un cas de violència de gènere és un pas crucial i actuar amb rapidesa i de manera adequada pot ser fonamental per al benestar de la víctima. Es poden seguir els següents passos. Primer, mantingues la calma. I recorda que és crucial ser empàtic i respectuós. No jutgis ni culpabilitzis la víctima. Llavors ofereix suport emocional. Deixa clar a la persona afectada que estàs disposat a escoltar sense judici i que et preocupa pel seu benestar. L'apropament ha de ser respectuós i sense imposar cap acció. Llavors fomenta la seguretat. Assegura a la víctima que la seva seguretat és la teva prioritat. Anima-la a buscar un lloc segur si és possible. Informa sobre recursos. Proporciona informació sobre els recursos disponibles, com ara línies d'ajuda, centre d'atenció a les víctimes de violència o organitzacions especialitzades. També es podria animar a buscar ajuda professional. Animar la víctima a buscar aquesta ajuda d'experts com psicòlegs, treballadors socials o altres professionals especialitzats en violència de gènere. També fer una trucada d'emergència si la situació és urgent i hi ha perill imminent. Pots trucar a les autoritats o als serveis d'emergència per aconseguir ajuda immediata. També es podria fer un acompanyament a denúncia. Si la víctima decideix prestar una denúncia, ofereix-te acompanyar-la a la comissaria de policia o al centre d'atenció a les víctimes. La presència d'una persona de suport pot ser reconfortant. Informa't sobre la legislació local. També estaria bé conèixer o buscar informació de les lleis i els recursos locals disponibles per a les víctimes de violència de gènere. Això et permetrà oferir informació precisa i útil. Si fos el cas, denúncia anònima. Si no és segur abordar directament la situació amb la víctima, pots considerar fer una denúncia anònima a les autoritats per informar-les de la situació i demanar intervenció. Finalment,
conservar la confidencialitat respecte a la privacitat de la víctima i no comparteixis la informació sense el seu consentiment, llevat que hi pot haver un risc per a la seva seguretat. És important recordar que cada situació és única i les decisions sobre actuar haurien de tenir en compte les circumstàncies particulars. Busca orientació i ajuda de professionals especialitzats. És crucial per garantir una resposta adequada i segura. Finalment, la següent pregunta: és possible que la víctima torni a la vida que tenia abans de la violència? La recuperació després d'una experiència de violència pot variar enormement d'una persona a una altra i pot dependre de diversos factors, com la gravetat de la violència, el tipus de suport disponible, els recursos psicològics i socials, entre d'altres. Algunes persones poden assolir una recuperació significativa i reconstruir les seves vides, mentre que altres poden lluitar més per superar els efectes de la violència. És important destacar que cada persona és única i el seu procés de recuperació és personal. L'ajuda professional, com ara la teràpia psicològica, pot ser crucial per a moltes persones que han estat víctimes de violència. La teràpia pot ajudar-les a processar el trauma, desenvolupar estratègies per gestionar l'ansietat, la por i treballar cap a una millora de la seva salut mental i emocional. A més, és important que les persones que han estat víctimes de violència rebin ajuda a la seva xarxa social i comunitària. Tot i que la recuperació completa pot ser un objectiu difícil d'assolir per a algunes persones, moltes poden experimentar una millora significativa en la seva qualitat de vida amb el temps i el suport adequat. És fonamental reconèixer i respectar el temps i l'espai que cada persona necessita per afrontar i superar les conseqüències de la violència. Ara us deixarem uns contactes, que són alguns dels recursos disponibles, però sempre és recomanable posar-se en contacte amb organitzacions locals i els serveis d'ajuda per obtenir assistència adaptada a la situació específica. Si coneixes d'algú que necessiti ajuda, encoratjar-la a posar-se en contacte amb els serveis d'emergència i les organitzacions que ofereix suport a les dones víctimes de violència de gènere a Catalunya. Com el telèfon de servei 24 hores, de dilluns a diumenge, és el 016. El telèfon d'emergència per a dones maltractades és 900-900-120. El Servei d'Orientació i Atenció a les Dones, el SIAT, ofereix informació, assessorament en matèria de violència de gènere. Es pot contactar pel telèfon 900-900-120 o pel correu electrònic siat@gencat.cat. El Servei d'Informació i Atenció a la Dona a les Terres de l'Ebre, amb el telèfon 977-448-183. El Servei d'Informació i Atenció a la Dona a la Garrotxa, 972-267-700. I finalment, el Servei d'Informació i Atenció a la Dona al Vallès, amb el telèfon 938-238-030. I ara us deixarem amb la cançó Ai Mama, de Rigoberta Bandini.
Tu que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. Ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame.
Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá.
Por tantas mamá, 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 mamá. Todas las mamá, 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 mamá.
Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza, con ganas de llorar, pero con fortaleza. Escúchame,
mamá, mamá,
tantas mamá. Todas las mamá. Vivan las mamá. No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza. Y no sabes qué.
Per acabar el programa, explicarem com ha sigut la nostra experiència. I, dit això, Carla, què t'ha semblat portar aquest tema a la ràdio?
Doncs jo crec que és una acció molt important, perquè a través d'aquesta ràdio podem arribar a més gent i podem fer més visibilització del nostre tema.
Molt bé. Tu, Emma, què opines al respecte?
Bueno, jo una mica el que ha dit la Carla, no? Al final, aquests temes tan delicats, per poder arribar a un públic més gran, doncs la ràdio és un mitjà bastant útil per poder donar aquesta visibilització i, en certa manera, doncs, ajudar.
Vale, i tu, Xènia, què opines?
Jo crec que és important veure aquests temes des d'una perspectiva on puguis escoltar, ja que no es dona gaire, i crec que la ràdio és un bon mitjà, ja que ho escoltem encara que estiguem en el cotxe o a casa o a classe, i crec que és útil i que ens anirà molt bé.
Molt bé. I què opineu sobre donar visibilitat a la violència de gènere? Tu mateixa, Emma.
Bé, bueno, doncs va una mica relacionat amb el que hem dit abans, i donar visibilitat a la violència de gènere com a tants altres temes conflictius o una mica tabú, per així dir-ho, és molt important per conscienciar, ja que fins que no et passa a tu o a algú proper sembla que no ho vegis, i al final, doncs, parlar-ne de manera oberta fa que la gent sigui molt més conscient de què passa més del que creiem.
I tu, Carla, què opines?
Pues jo penso igual que l'Emma, perquè a través de les estadístiques que hem dit al nostre podcast hem pogut veure que és important donar visibilitat per fer que baixin.
Molt bé. I tu, Xènia, què opines?
Jo crec que se'n parla molt poc, ja que Nosaltres, a partir d'aquest projecte, doncs, hem pogut entendre més i veure coses que en el dia a dia no podem veure. Llavors crec que és molt important donar aquesta visibilitat als nostres oients.
Vale, doncs fins aquí el nostre podcast. Ha sigut un plaer per nosaltres poder realitzar-lo. I res, dir-vos que la setmana que ve vindran els companys de classe i explicaran un altre tema molt interessant. I res, dit això, adéu, moltíssimes gràcies.
Adéu!